Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Després de tot l'enrenou amb l'estadi de Los Arcos, creiem que dimecres a aquesta hora ja quedava resolt el tema i com anàvem d'equivocats en aquell moment, hem hagut d'esperar fins al dia abans del viatge cap a la Vega Baixa per parlar ja de qüestions purament esportives. Antoni Hidalgo acaba de comparèixer en roda de premsa fa una estona, de seguida l'escoltem també valorant, evidentment, tot el tema de la gespa o no gespa i la desitjada suspensió del duel, però d'entrada el de Canovelles haurà d'afrontar el duel amb més baixes encara de les que tenia en les últimes setmanes. Aaron Rey pateix un trencament al soli de la cama esquerra, per tant problemes musculars, igual que Albert Oleira, en el seu cas el bessó dret. Dues absències més que se sumen a les ja conegudes, ja que Hidalgo també ha dit que no tindrà pressa per fer debutar Boris Garros després de la lesió patida pel davanter. Un terreny de joc com el de Los Arcos, malmès per les pluges torrencials, segurament no seria tampoc el millor escenari per anar amb un equip curt d'efectius per culpa de les lesions, però Hidalgo ha volgut defugir de les excuses i fins ara ja ha demostrat que tira del fons d'armari i que li està donant resultat. De moment el Sabadell ha tornat dels dos primers desplaçaments amb 3 punts. Veurem si es compleix la dita i a la tercera passa exactament el mateix.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so avui el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui tindrem la prèvia a fons de l'Orihuela Sabadell amb estadístiques, amb Antonio Hidalgo i amb el seu homòleg, l'entrenador del conjunt escorpí Miguel Ángel Villafaina. També l'estrena del bàsquet Pia, la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo femení, l'Oar Gràcia al Sabadell Nord o la segona B de futbol sala.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol es va quedar ahir amb un pam de nas a l'estadi de Balaïdos. El Celta de Vigo va empatar 1-1 en el minut 95, en l'última jugada del partit, igualant la diana del blanquiblau Adrià Pedrosa. David Gallego, l'entrenador, segueix en entredit a les portes de rebre aquest cap de setmana el Valladolid a Cornellà al Prat. Els pericos, de fet, són tercers per la cua. També ahir l'Eibar va remuntar un 0-2 contra el Sevilla per acabar imposant-se per 3-2 a Ipurua i la Real Sociedad s'ha plantat ja al segon lloc de la classificació gràcies al 3-0 a casa en el duel basc contra el Deportivo Alavés. Avui ja arrenca la pròxima jornada, la setena de primera divisió, amb un Villarreal-Real Betis. I avui arrenquen la Lliga Endesa tant el Barcelona com el Joventut. La penya rep a 2:15 al Madrid a l'Olímpic, mentre els blaugranes visiten a 7:15 l'Obradoiro. Recordem que el Baxi Manresa va arrencar en triomf 79-69 davant l'Unicaja. Finalment, Albert Ramos s'ha plantat a les semifinals del torneig de Zhuhai a la Xina. El mataroní ha superat el francès Gael Monfils, el tercer cap de sèrie, en 2 sets i jugarà ara contra un altre francès, Adrián Manarino, que s'ha desfet del bosni Zumur.
Han parlat en les últimes hores
David Gallego, l'entrenador de l'Espanyol, després de l'empat a 1 al camp del Celta.
No me queda otra cosa que felicitarlos. Yo creo que debe ser un punto de inflexión, pero evidentemente estamos fastidiados y dolidos porque hemos dejado escapar 2 puntos en la última jugada. Y ahora estaríamos hablando de incluso mejores sensaciones si hubiéramos sentenciado con la contra que hemos tenido, ¿no? Por lo tanto, al final, hacer una valoración más global y el equipo ha dado un paso adelante.
I Nicola Provítola, jugador del Real Madrid, que torna avui a Badalona per jugar contra el que era el seu exequip, el Joventut.
Más pronto de lo que esperaba, pero bueno, va a ser lindo volver a Badalona, va a ser lindo volver a ver a mucha gente que quiero mucho, amigos, así que nada, espero que sea un partido lindo de ver, un lindo espectáculo y realmente que ganemos nosotros.
I a les xarxes socials.
Un tuit que acabem de publicar arroba Ràdio Sabadell a través de Twitter, segons ha pogut saber aquesta casa, Can Llong té molts números de ser la seu de la Supercopa d'Europa de waterpolo, que ha d'enfrontar l'Astralpool Natació Sabadell Femení amb l'històric Horizonte Catania el 27 d'octubre. Serà l'enfrontament entre els dos conjunts amb més copes d'Europa de tota la història i seria també, per tant, una nova oportunitat per veure el millor waterpolo del vell continent aquí a casa nostra.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs segur que no podem estar pendents del Metropolitanos Monagas del Clausura veneçolà perquè s'ha suspès. Així que, si voleu, acaba d'arrencar fa 5 minuts un Beitar Ramat Gan contra Beitar Kfar Saba Jlomi de la Copa d'Israel.
Avui celebra el seu aniversari
l'ex-arlequinat i ara migcampista del GIF Sundsvall, David Batanero.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts clavats de programa, 6 minuts per sobre de les dues. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Mira que tinc ganes ja de matar el tema Orihuela, eh?
Doncs jo ni t'explico.
Quina manera d'anar allargant el xiclet amb un serial que ha anat per fascicles, com les col·leccions aquelles que es feien al quiosc, bueno, que continuen fent-se, jo crec, no ha canviat això. Encara que
alguna deu haver-hi.
Crec que ha anat a menys el tema, però és increïble com la cosa ha arribat a degenerar tant com està a hores d'agafar l'autocar i marxar cap a la Vega Baixa. Home, ara ja està gairebé resolt, per tant, sí. Avui ja és simplement l'últim tret, no? Allò, l'última informació respecte a un partit que tot apunta, a no ser que després l'Ou Ballà no vulgui afegir un apèndix també en el final del llibre, que jugarà a Los Arcos, que el partit serà a Oriola i no a una població del voltant com semblava, ni tampoc a Sabadell. És que, clar, en qüestió de 8-10 dies ha canviat tant aquesta pel·lícula.
Sí, de fet, ahir a l'Hotel Suís ho dèiem, que dimecres estàvem parlant que el tema estava finiquitat perquè l'Orihuela havia anunciat el partit a Los Arcos. Resulta... Bé,
això, de fet, ja ho havia anunciat molt abans,
sí,
però
sí.
Hi havia moltes sospites. Hi havia un informe que deia que en principi es podria i que s'havia enviat a la federació.
Ells havien enviat l'informe a la federació a la 1 del migdia, com la federació no respon, ells entenen que el partit ha jugat a Los Arcos. és legítim en aquest cas.
Sí, però apareix l'informe a Twitter, a partir d'aquí s'embolica la troca, que si sí, que si no, que si tot el contrari, la federació ha de dir alguna cosa, no diu res, i al final...
Doncs cap allà. En resum és que la federació, que és qui ha de posar aquí ordre en tot aquest embolic, no acaba posant ordre, i com no s'acaba posant ordre, es juga a Los Arcos perquè hi ha un informe que diu... que el camp tancaran una grada, però es pot garantir l'accés a les instal·lacions. De l'altre informe ja ni fem cas. No han volgut fer cas, aquest informe en el qual desaconsella jugar, per tant, anirem cap allà i, escolta, la possibilitat, l'última possibilitat és que l'àrbitre Lou Ballano, l'aragonès designat a aquest partit, pugui dir, escolteu, el camp, la gespa no està en condicions perquè aquí es practiqui un partit de futbol. Vaja... Anem a matar-ho tot plegat amb les declaracions d'avui d'un Antonio Hidalgo.
Sí, al final és la novetat, no? Al final,
sí.
La primera novetat del dia d'avui és que l'Orihuela avui ja s'ha entrenat a Los Arcos, la primera vegada després de l'episodi de gota freda que ho fa. Demà ho tornarà a fer, i de fet a través de les xarxes socials el conjunt alacantí ha convocat a la seva gent per poder donar ànims a la plantilla de Villafaina en aquest entrenament previ al partit contra el Sabadell. I l'altra novetat és que després d'escoltar, per exemple, entre d'altres, Antonio Felices ahir aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, avui podrem escoltar els dos entrenadors i pràcticament amb això tancarem ja de manera definitiva aquest serial.
Sí, de fet avui, circumstància curiosa, Antonio Hidalgo s'estava acostumant en els últims mesos a fer les seves rodes de premsa en català.
De fet, des que va arribar aquí a Sabadell, el primer dia...
La primera o la segona?
No, la primera ja es va arrencar perquè recordo perfectament una entrevista per l'Hotel Suís a la mateixa graderia de tribuna de la Nova Creu Alta i ell mateix va tenir un lapsus de pensar en anglès mentre que estava fent l'entrevista en català, o sigui que recordo perfectament que des de la primera paraula,
jo recordo
públic...
alguna prepartit que sí que l'havia fet en castellà, no sé si va ser prepartit, no sé si la primera, la segona, però alguna havia fet. Però vaja, avui, en un gest també de que el missatge arribi a Oriola, ha volgut canviar l'idioma en les preguntes relacionades amb aquest partit, amb l'Orihuela.
Sí, no
ho
ha dit
Renou,
sí,
més aviat.
No ho ha dit així literalment, però sí que és veritat que les preguntes eren, com sempre, en català, de Figueres, crec que la primera l'ha fet el Pere, la segona tu.
Correcte.
I tot i que la pregunta era en català, ell s'ha arrencat en castellà i llavors després, quan hem entrat en la part esportiva, ha fet el canvi, no?
Sí, sí, sí. Per tant, paraules en castellà perquè arribi el missatge també a Oriola. D'entrada, deixar molt clar que ha enviat ànims a tota la gent de la Vega Baixa per la situació en la qual els ha tocat patir per l'episodi de gota freda, però ha estat molt clar Antonio Hidalgo. En la seva opinió, el partit s'hauria d'haver suspès.
Evidentemente no son las mejores condiciones para poder preparar un partido. Evidentemente yo creo que la mejor opción seguramente era suspender el partido y buscar una situación alternativa más adelante, cosa que hemos estado desde el primer momento dispuestos a hacer. Y luego hay una federación que es la que toma decisiones, que pone reglas y que hay que acatar esas reglas.
Doncs molt clar també Antonio Hidalgo. No s'ha sortit tampoc d'aquest esquema, de dir... Aquesta és la meva opinió, però al final són les normes de la federació, igual que una norma de la federació, és que no es poden canviar l'ordre dels partits a segona B. Per tant, aquí la petició de l'Orihuela va quedar totalment denegada perquè hi ha una norma explícita que diu que no es pot canviar l'ordre natural dels partits perquè això influeix en la part esportiva. Bé, ara no, exactament no la tinc al davant, però aquí va quedar denegada la petició de l'Orihuela. Antonio Hidalgo, que ha dit que aquest matí ha vist imatges de l'estat de Los Arcos, com les hem pogut veure tots plegats a Twitter. Jo, sincerament, Adri, no entenc. No, és cert que l'Orihuela no té les mateixes instal·lacions que el centre d'esports, però no entenc com pots trepitjar aquesta gespa 48 i 24 hores abans d'un partit, sabent l'estat en la qual està, per acabar-lo de trinxar i per acabar de deixar encara en pitjors condicions. Li hem preguntat també per aquest informe a Antonio Hidalgo, pel segon, que diu que l'estat de la gespa o desaconsellava fer servir la gespa per aquest partit, però al final ha deixat molt clar també Antonio Hidalgo que la postura del centre d'esports Sabadell ha estat mirar-se les coses des de la barrera, ells no podien fer res.
És una situació difícil d'entendre. Evidentemente yo creo que el Orihuela hace lo que cree oportuno, que eso es mejor para sus intereses, respetable. Hay una federación que tiene que tomar decisiones y si ese informe está ahí, lo deberían valorar, pero es que nosotros no podemos hacer nada más.
Doncs queda clar el discurs d'Antonio Hidalgo al voltant d'aquest terreny de joc de Los Arcos. Si voleu trobar el tuit al qual feia referència ara el Pau Vituri, Orihuela-CF de Club de Futbol. Después de tantos días, qué bien sienta volver a casa. Os esperamos el domingo, Escorpiones. I surt una fotografia del camp que la veritat està força malament. És veritat que recordo que l'any 2010-2011 el Sabadell va visitar aquelles instal·lacions i no hi havia gespa directament, perquè acabaven de ressembrar, no van tenir el marge suficient com perquè pogués créixer la gespa. Hi havia zones que era directament terra, era sauló, era com un camp dels de tota la vida territorial. En aquest cas, aquest no és el problema, sinó les irregularitats, perquè està ple de clapes realment el terreny de joc.
Ho deia ahir el president Antonio Felices, aquí també a l'Hotel Suís, diu que hi ha parts que fins i tot tenen sorra. La plaça de toros que hi ha del riu...
Però per mi hi ha dues coses diferents. Una cosa és que s'ha filtrat la sorra del riu
i
de la plaça de toros i tens un pedaç de camp que és terra... I una altra és que a sobre hi ha irregularitats i en parts que no hi ha gespa.
Deia aquestes dues parts, precisament. Deia, hi ha una part on no hi ha gespa i hi ha una altra part on ha entrat la sorra. Per tant, així està el terreny de joc. Clar, males notícies també, eh?
Sí, a tot això ho dèiem en començar en un dia en el qual hem sabut que el Sabadell té més baixes encara. He estat fent aquí càlculs, de seguida parlem de Boris Garros, però a mi em surten 7, si tenim en compte Antonio Romero, que no té fitxa directament perquè està lesionat de llarga durada, Jesús Olmo, a Boris Garros, que ara parlem d'ell, el cas d'Edgar...
Que avui s'ha entrenat, per cert.
Avui s'ha entrenat.
No al mateix ritme, però ja ha començat també a fer una mica d'activitat i això que també ens n'alegrem,
també Jurgi Oteo, que està lesionat del menisc, operat, etc. Li hem de sumar dos noms més que hem conegut en les últimes hores, en aquest cas lesions fibrilars, musculars, en funció de quan sigui la trencadissa, doncs seran més o menys setmanes, no ha de ser una cosa espectacular d'estar dos mesos fora a priori, però sí que són problemes musculars que s'acumulen a aquesta llista d'absències. Són, d'una banda, Aaron Rey, lesionat muscularment en el soli de la cama esquerra, de l'altre Alberto Leira, que ell mateix ho deia ahir a través de les xarxes socials a Ràdio Sabadell, ahir a la nit vau poder llegir ja aquest diagnòstic amb aquesta petita ruptura, aquest petit trencament, en el seu cas el bessó de la cama dreta. Per tant, dos contratemps més, que home, clar, quan un afronta un partit que ja estem dient en la prèvia que la gespa no està bé, que ja veurem la superfície que es troba al Sabadell, etc etc, només faltaven a curs d'efectius, no?
Clar, és que al final el peatge que pots pagar després de passar per Los Arcos pot ser encara més gran, veient aquesta plaga de lesions. Li hem preguntat a Antonio Hidalgo si això pot influir, poc pots fer també davant una visita com aquesta, i al final, després de moltes preguntes sobre Orihuela, sobre el partit de l'Orihuela, Antonio Hidalgo s'ha plantat i ha dit que prou d'excuses, que si s'ha de jugar, a jugar i punt.
Ens hem de parar un moment i centrar-nos en que hem de jugar un partit de futbol. Això és el més important, jugar un partit de futbol. El camp és el que és. Les condicions del camp són les que són, però per nosaltres i per ells. Els jugadors són els que tenim. Anirem, com sempre, amb unes idees, a proposar, a veure també com està el terreny de joc, ens hem d'adaptar. Bueno, però això és un partit de futbol. No podem estar pensant durant, des d'aquí al diumenge, el que passarà, si votarà, si no.
Doncs directament, Antonio Hidalgo, que ha dit que prou d'excuses a jugar, que també hi haurà un rival que s'haurà de trobar les mateixes condicions del terreny de joc i que s'haurà de disputar el partit si l'àrbitre Lou Ballano no diu el contrari. Ho has dit tu, Adri, sense Alberto Leira i Aaron Rey. En el comunicat del Centre d'Esport Sabadell no s'especifica temps de baixa en tots dos casos. Amb Aaron Rey podríem especular que el temps de baixa, doncs, podria ser una miqueta més gran pel fet de ser un trencament. No parlava de petit trencament,
sí,
com en el cas d'Alberto Leira.
Tot depèn, al final, d'un trencament, fins i tot unes agulletes,
sí,
si anem
sí,
a l'extrem,
sí,
és un petit trencament. O sigui,
podríem especular que era una mica més, pel fet de que un diu petit trencament i l'altre no, per aquesta petita diferència. Ara bé, Hidalgo, en roda de premsa, ha suavitzat les baixes de Leira i de Don Rey, i de fet ha arribat a dir que els dos volien ser-hi aquest cap de setmana.
Són més sobrecàrregues que una altra cosa, o sigui que en aquesta zona del soli és difícil, i del bessó, en el cas de l'Alberto, no són coses importants, però com li he dit ara a ell, que hem de tenir en compte això, hem de tenir cura. No són molts efectius, perquè tenim fora gent de llarga duració, i hem de tenir que, perquè si fos per l'Aro o no per Alberto, jugarien diumenge.
Per tant, queda claríssim, Són trencaments que no han de ser greus i que simplement és per precaució, per entendre'ns, quan un va sobrecarregat en un partit com s'espera que sigui aquest, físic, en un terreny de joc que no estarà bé, etc. I sobretot tenint en compte el calendari que té el Sabadell per davant, perquè recordem que la setmana vinent, després parlarem de l'horari, toca jugar contra l'Olot, entre setmana toca un altre viatge contra el Jove Espanyol a Sant Vicent del Raspeig. Recordem que, igual que la Copa del Rei, la Copa Federació t'obliga a portar un mínim de jugadors de la primera plantilla. Per exemple, a l'hora de jugar, 7 han d'estar sobre el terreny de joc sempre. Sempre han d'haver-hi com a mínim 7 fitxes de la primera plantilla durant el partit de Copa Federació. Per tant, tampoc és que puguis inventar massa ni deixar mig equip aquí a Sabadell. I després tocarà Llagostera. Ja veurem si Castellón o Alcoyano, en el cas que passi ronda, etc etc etc. Per tant, ve un calendari carregat i Antonio Hidalgo i el cos mèdic i cos tècnic del Centre d'Esport Sabadell no volen riscos en el cas d'aquests dos jugadors tocats. Em dius que en Boris Garros, si fa no fa el mateix.
Esperarem. Tu feies números abans. Si ja, és que si entra Boris Garros tampoc tenim convocatòria de 18. Ara mateix,
no, serien 17.
Ara mateix som 16. A l'espera de Boris Garros, la setmana passada deia Antonio Hidalgo que no arribava pel partit de la Nucía, però que estava en la fase final de la seva recuperació, i li hem preguntat, li hem dit, Antonio, pot entrar Boris Garros després d'una, que ha passat una setmana d'aquesta roda de premsa, que en teoria hauria de jugar o hauria d'estar ja preparat al sí, davanter...
Entrenant
de...
amb la resta,
sí, etcètera. Sí. Doncs la resposta ha estat de zero presses, amb el tema de Boris Garros, que tot arribarà.
Veurem, demà veurem com està, veurem, és un moment de no forçar jugadors, perquè quan venen d'una situació difícil d'estar molt temps fora, hem de tenir en compte això.
Doncs discurs prudent.
Esperar l'entrenament de demà. Per cert, s'entrenen al matí a les 12. Està previst que surti l'equip en direcció Oriola, un dels desplaçaments més llargs que els
diria
espera.
Diria que és una mica més llarg, perquè diria que l'equip dorm a Múrcia directament.
El que sí que...
T'he de dir que són 20 quilòmetres més, tampoc és que
sigui... Dinar a Tarragona.
A mig camí i llavors sí. Ja enfilen cap a baix.
Sí.
Doncs veurem si la llista és de 16 efectius, de 17, si finalment entra Boris o no, tot i la prudència que ara desprenien les paraules d'Antonio Hidalgo. Si no, recordem que a la recàmera podrien haver-hi jugadors del filial que juga demà a les 4 al camp del Joanenc, com per exemple Suárez, Asturgó o Bellalta, que han tingut protagonisme tant en els entrenaments com també en partits de pretemporada amb la primera plantilla arlequinada. Gerard Marquilles no anirà segur, el jugador del juvenil amb molta projecció, perquè va ser expulsat l'altre dia contra el Barcelona B, i per tant aquesta suspensió a la Lliga Nacional Juvenil també afecta a la Lliga de Segona Divisió B. De seguida marxem cap a Oriola, res, uns segons. Abans hem de parlar d'horaris confirmats en el cas de l'Olot, a més amb iniciatives que envoltaran aquest proper partit a casa.
Sí, avui hem conegut l'horari del següent partit a casa. De moment seguim amb aquest horari de les 6 de la tarda. Serà el diumenge 6 d'octubre a les 6, com diem, a la nova Creu Alta contra l'Olot, partit televisat per Esport 3, el primer d'aquesta temporada, si no vaig errat. I sí que és cert que s'ha organitzat també una iniciativa... No, familiar, perquè al final ja s'ha convertit l'Olot en un club familiar després de la salvació de la temporada passada al Municipal.
No és bona hora per parlar d'això.
No.
T'ho dic perquè algú té, algú té ganes.
Jo tinc molta gana.
Barbacoa, no?
Barbacoa, al Gol Sud, a la una del migdia, aquell diumenge 6 d'octubre, amb també aquesta invitació als aficionats de l'Olot perquè hi assisteixin i es creï un clima de germanor que la veritat és agraït després del que van viure el mes de maig a terres garrotxines.
Per tant, ja sabeu, a les xarxes socials del propi club podreu trobar tota la informació d'aquesta barbacoa. Pau Ituri, gràcies, fins ara.
A tu.
Anem a veure si l'entrenador de l'Orihuela ha dinat ja o no, també. Miguel Ángel Villafaina, entrenador de l'Orihuela Club de Futbol, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Buenas tardes.
Aquí estem en directe fins les 3, per tant no dinarem fins tard. Has dinat o no, ara que estàvem parlant de barbacoa?
De moment no, acabo ja d'entrenar i en un ratito.
Doncs llavors no tinc res de la barbacoa que organitza el Sabadell la setmana que ve, perquè és mala hora, o sigui, ens agafa amb l'estómac buit. Anem a parlar del partit d'aquesta setmana, Orihuela-Sabadell. Avui, primer entrenament vostre a Los Arcos, hem pogut veure alguna imatge a través de Twitter. Dèieu que no hi ha res com tornar a casa i, a més, tothom va... Tenint en compte tot el que ha patit, Oriol en concret, la Vega Baixa en general, i en particular al vestidor de l'Orihuela Club de Futbol. Com està el terreny de joc ara mateix?
Bueno, yo creo que se están hablando hay muchas informaciones diferentes y ya, tío, yo creo que el campo, tres cuartas partes del campo está bien, y sí que es verdad que hay algunos tramos sueltos que están un poco embarrados, pero que están mejorando bastante, ya te digo, yo creo que si la evolución por la temperatura que está haciendo, que estamos casi en los 30 grados, viene así, yo creo que el campo va a estar muy regular para el partido del domingo.
Doncs és la millor de les notícies que podíem tenir. T'anava a preguntar si amb un camp que potser no estava del tot bé, un entrenador en la prèvia d'un partit com aquest aposta una mica més per ser més pràctics o per no arriscar tant. Si em dius que està millorant tot el que és la superfície, potser no hem d'estar tan pendents d'això, no?
Bueno, habrá que atenderlo de aquí hasta el domingo y después inclusive en el mismo partido pues hay que ver cómo asimila la carga del partido, porque sí que es verdad que ha recibido muchos litros de agua y después que lleva inactivo casi un mes. Entonces esto es como con los mismos jugadores, creo que hay que ver cómo se va adaptando al campo, pero bueno, creo que todos los que vamos a estar en el partido hemos jugado en campos peores, seguro.
Li hem donat moltes voltes a l'escenari del partit d'aquesta setmana, si es jugava a Los Arcos, si es jugava aquí a Sabadell amb la proposta d'intercanvi de l'Orihuela, si s'havia de buscar algun camp alternatiu, etc, etc, etc. Des de dins del vestidor Escorpí, tota aquesta situació així un pèl estranya, com l'heu viscuda?
Que para nosotros el día a día ha sido mucho peor que todo eso. Creo que al final el Sabadell está entrenando en su ubicación normal. Nosotros llevamos 3 semanas en las cuales hemos estado 4 o 5 días sin entrenar. Después nos ha tocado, porque todos los campos de cercanos a Orihuela han quedado igual de dañados. Cada día entrenan en un sitio diferente, con problemas con la lavandería. Nuestro día a día está siendo una odisea en estas 3 semanas. Por eso te digo que al final nosotros vemos el problema del campo como algo muy secundario, porque creo que estamos viendo cosas mucho peores en el día a día.
Clar, t'anava a preguntar, t'asseguro que era la següent pregunta, precisament això, aquest enrenou d'anar a Rojales, a Crevillent, a anar per aquella zona d'Alacant buscant camps per poder entrenar. A Campoamor, també, correcte. Clar, al final es va suspendre el partit contra l'Atlético Levante, es va jugar el Rico Pérez, i déu-n'hi-do, 1-3 per l'Orihuela, que al final és la millor demostració que el cos tècnic encapçales, la teva plantilla, etc. Heu aconseguit aïllar-vos dins d'aquesta dinàmica tan complicada d'estar fora de casa, d'haver d'adaptar-vos a aquesta situació molt condicionada pel que va succeir, però a nivell de rendiment, l'únic partit que heu jugat fins ara, partidàs.
Sí, al final, a veure, jo soy positivo por naturaleza y trato de transmitirlo. Al final, cuando llegan problemas, creo que hay que buscar soluciones. Creo que no somos constructivos y solo hacemos que ver que el campo va a estar mal, que va a estar embarrado, que se podía buscar. Se ha determinado que el campo se va a jugar en Los Arcos, pues será el mejor escenario posible para hacer el mejor partido. Trataremos de adaptarnos y en función de la adaptación, pues a competir, porque ya te digo, creo que sobre todo además este grupo, en el grupo tercero, es un grupo en el cual los contextos son muy diferentes. Pasas de jugar en estadios importantes como es el del Sabadell, Lleida, Nastic, Hércules, a campos de artificial que están en muy mal estado, que yo creo que corres el mismo riesgo más que en el campo en el cual se va a jugar el domingo, y ya te digo, creo que en eso a grandes problemas, grandes soluciones.
Clar, l'1-3 contra l'Hércules, per on era, per contra qui era, etc. En certa manera és com un cop sobre la taula, no?, que va donar l'Orihuela de portes en fora per la resta d'equips.
Sí, al final, para todos los equipos que no habíamos ganado, el ganar el primer partido era importante. En las condiciones en las cuales se gana, después de semanas tan difíciles y duras, porque nos hemos visto inmersos en una tragedia, pues sí que es verdad que pone en valor el compromiso del equipo, que creo que nos ha fortalecido como grupo, y creo que nos pone en el camino de que haciendo las cosas bien podemos competir y ganar a cualquier equipo.
Et preguntava per l'Orihuela, et pregunto també pel Sabadell, pel vostre rival de diumenge. De moment, 2 desplaçaments i 2 victòries. Està rendint molt bé. Mira que la temporada passada aquí havíem arribat a parlar 10 visites fora de casa seguides sense ni tan sols puntuar, i en canvi enguany el Sabadell està rendint molt bé fora de casa.
Bueno, a mí es algo que no me sorprende, porque al final creo que yo tengo cierta amistad con José Manzanera, el director deportivo, que coincidió conmigo en su etapa en el Levante, y creo que la confección de la plantilla es de un equipo para aspirar hasta entre los 4 primeros. Después, viendo el equipo desde que el año pasado lo asumió la responsabilidad Antonio, creo que es un equipo reconocible, que tiene una identidad propia, que está bien trabajado, que desajusta a los rivales con balón, y que creo que al final, pues cuando tienes buenos jugadores, a nivel de club están haciendo las cosas bien, y a nivel de cuerpo técnico se ve que tienen una idea clara y que sobre todo están en constante evolución, pues lo normal es que se ganen partidos. Por eso te digo que a mí no me sorprende nada la posición en la cual está el Sabadell, y sobre todo porque creo que además es un equipo que va evolucionar mucho durante la temporada.
Si haguessis de quedar-te amb alguna cosa en concret d'aquest Sabadell d'Antoni Hidalgo, què destacaries més?
Yo creo que tiene un equipo con personalidad, que sobre todo tiene una creencia importante en lo que hace. Y yo creo que sea más vistoso o menos vistoso, en este caso creo que la propuesta es de un equipo que juega bien, que intenta ser dominador, pues creo que es vistosa. Entonces, cuando tú ves que los jugadores lo defienden como algo suyo, es que el mensaje está calando en el grupo y yo creo que eso los hace un equipo mucho más peligroso.
Doncs Miguel Ángel Villafaina, entrenador d'aquest Orihuela Club de Futbol, ens n'alegrem molt des de la distància que, com dèieu avui, l'Orihuela torni a casa seva, pugui entrenar i mica en mica, tenint en compte tot el que encara cueja d'aquest episodi de gota freda, l'agradaria que està malament, etc etc, però que com a mínim pugueu tornar ja a casa vostra i torni la normalitat i puguem tornar a acabar aquesta entrevista parlant de futbol i no tant de tot el que ha succeït les últimes setmanes. Una abraçada, ens veiem d'aquí un parell de dies per allà.
Vinga, un abrazo, hasta luego.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
8 segons i creuem l'equador del programa. Arribem a 2:15 de la tarda per rematar com a bon divendres aquesta prèvia de partit d'aquest Orihuela-Sabadell. Mira que ens venia de gust ja parlar de xifres, d'estadístiques, de números precedents, etc. El que seria un divendres normal i no tan pendents del terreny de joc. Avui amb l'Helena Molís repassem les estadístiques bàsiques, les imprescindibles, d'una visita del Sabadell, la de demà passat, a l'estadi de Los Arcos.
Si el Sabadell arribarà a Los Arcos tercer, havent sumat els 6 punts fins ara fora de casa, la situació de l'Orihuela és ben diferent. D'entrada, perquè ha jugat un partit menys, ja que l'últim duel a casa contra l'Atlético Levante es va suspendre per la gota freda. Els dos equips han fet els mateixos gols, 5, però el centre d'esports ha encaixat només 3 i l'equip de Villafaina n'ha rebut 8. 4 punts sumen els escorpins situats a la zona de play-out. Pel que fa als precedents, cada cop que el Sabadell ha jugat a Los Arcos contra l'Orihuela Club de Futbol, l'equip de la Vega Baixa ha fet un gol. En els primers desplaçaments, el 2003 i el 2008, els partits van acabar 1-1. El següent va ser l'única victòria arlequinada allà contra l'actual Orihuela, 1-2, amb gols de Fernando Carralero i Joel Álvarez. Però en les dues darreres visites a Los Arcos, dues derrotes per la mínima, l'última en un camp sense pràcticament gespa, ja que l'acabaven de ressembrar. L'àrbitre, amb un especial protagonisme aquesta setmana perquè caurà sobre ell la decisió de jugar o no, serà Alberto Lou Vallano. El de Terol té 27 anys i enguany ha xiulat només un partit, l'Andorra 2, Badalona 0. No té precedents amb l'Orihuela i sí, un amb el Sabadell, l'empat a un de fa dues temporades a casa contra l'Hèrcules. Té una mitjana molt baixa de no arribar a 4 grogues per partit i en 42 enfrontaments només ha mostrat 5 vermelles. Això sí, una d'elles va ser a l'aleshores arlequinat Marc Martínez contra un equip alacantí, l'Hèrcules. Per tancar el cercle, curiós, l'últim partit de l'Orihuela la setmana passada va ser contra l'equip Hèrcula i amb un àrbitre de Sabadell, Carlos Calderiña Pavón. Tot està connectat.
Doncs Lou Vallano, que decidirà, encara que com escoltàvem ara en paraules del propi entrenador de l'Orihuela, de Miguel Ángel Villafaina, 3/4 parts del camp estan bé. Em quedo amb aquests titulars, Això d'una banda, de l'altra hi ha fins i tot més risc de lesió sobre la superfície artificial que no pas al camp que ens trobarem diumenge, i ho ha rematat per tranquil·litat de tots segurament. Veurem el que ens trobem demà passat allà, dient que segurament tots els que juguin aquell partit hauran jugat algun que altre enfrontament en un terreny de joc pitjor. Recordem, diumenge a les 6 de la tarda, és a dir, mateix horari que la setmana següent contra l'Olot a casa, mateix horari que la setmana passada contra la Nucía, també aquí a la Nova Creu Alta, però des de Los Arcos us explicarem tot el que succeeixi allà en el Sabadell en joc, que arrencarà mitja horeta abans a 6:15 de la tarda. Ara sí, fem una primera aturada en el camí, el Toni ens ven 4 coses i a la tornada, entre altres coses, parlem del Sabadell Nord, que jugarà precisament també sobre gespa natural, en el seu cas a la escala, i també escalfem els motors de la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo femení.
El partit té dia, hora i data diumenge de la pròxima setmana a les 6 de la tarda a Los Arcos. Una altra cosa és el que passi en les pròximes hores, en els pròxims dies.
La meva teoria diu que com està pendent l'Orihuela d'un informe, havien de posar un lloc i han dit Los Arcos i ja ens ho trobarem.
És fàcil d'entendre la teoria que defenso. Es presentarien els dos equips i la tripleta arbitral, i llavors seria el propi àrbitre el que se n'adonaria, arribat el moment, que aquest partit no es podria jugar.
Sabadell en joc.
No sabem si es jugarà i on serà l'escenari, però nosaltres hi serem allà. Diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, Orihuela Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell, o no?
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa. Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tú podrías ser Batman. Nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el halcón milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo. Exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció... A Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. That's what you're coming for, but they don't want to let you in it. You drop your bag to the floor and
you're asking what's happening. 6 minuts per sobre de 2:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'aquest divendres, dia 27 de setembre del 2019. No deixem el futbol, baixem, això sí, des de la segona B fins a la primera catalana, on el Sabadell Nord afrontarà el seu segon desplaçament aquesta temporada, i ho farà amb relativa calma, amb relativa tranquil·litat, després del coixí que han donat els dos triomfs consecutius que han tingut a casa. Els de Kiko Díaz viatgen a l'Escala cercant la que seria la primera victòria a domicili. Recordem, van estrenar la Lliga perdent a Rubí i després han fet el 6-6 en els dos partits que han jugat al Municipal de Can Urià, que en aquesta ocasió serà el camp d'un equip nouvingut a la categoria, però que això sí, suma també els mateixos punts que els arlequinats, aquest 6-9 de balanç que dèiem ara. El partit es jugarà en un escenari en el qual el Sabadell Nord està poc habitual, volíem dir, i explica el motiu al seu tècnic, el Kiko Díaz.
Vamos a un campo de césped natural que no te lo vas a encontrar en pocos campos, y ante un rival que viene en dinámica positiva y ganadora después de un ascenso, ¿no? Los primeros dos partidos los ha ganado y ahora, por lo que me han llegado los informes que empezamos ya a recabar en estas semanas atrás, es un equipo que en su casa sobre todo tiene mucha presencia, ¿no? Jugadores de la zona que tienen mucho talento y experiencia, y a ver lo que nos depara el domingo que viene.
Per tant, gespa natural a l'Escala, un rival que és un dels clàssics, per exemple, del Barça B a les pretemporades i, per tant, està acostumat a jugar els estius contra equips de superior categoria, aprofitant precisament les seves instal·lacions, el fet de tenir gespa natural, un camp amb espais, i, com a curiositat, les dues pròximes sortides de l'equip de Can Urià serà precisament sobre aquesta superfície, el que no és massa habitual a la primera catalana i en tot el futbol territorial en general aquí a Catalunya, ja que d'aquí a 15 dies, després de l'Escala, la jugarà a Palamós. Tot i el canvi de superfície de gespa, l'entrenador del Sabadell Nord té clar que tampoc canviarà massa la seva filosofia de joc. Per Kiko Díaz, la permanència s'ha de sostenir a casa, al Municipal de Can Urià, però els punts que arribin com a visitants han de ser aquell plus per tenir un any més o menys plàcid.
Tenemos muy claro que el equipo no cambia la idea, ni cambia la estructura, ni cambia la mentalidad. Nosotros sabemos que a todos los campos que vayamos vamos a intentar siempre sacar algo positivo, ¿no? Si se puede, bien, y si no se puede, por lo menos dejar la impresión de un equipo trabajado, de un equipo con ganas, de un equipo competitivo, ¿no? Y bueno, si aquí nos hiciéramos fuerte y fuera de casa fuésemos pillando victorias y empates durante la temporada, pues eso es lo que nos hará que el viaje este año en Primera Catalana sea más placentero.
Un viatge que de moment ja ha recorregut els seus primers quilòmetres amb els 6 punts sumats fins ara, buscant arribar fins als 9 diumenge, en horari de tarda, no de matí, sinó a partir de les 5, aquest duel entre l'Escala i el Sabadell Nord. Per tant, n'estarem pendents aquí a Ràdio Sabadell durant el Sabadell en joc de l'Orihuela, centre d'esports.
Hola, soy Quico Díaz, entrenador del Sabadell Nord, y os recomiendo escuchar cada mediodía el Hotel Suisse.
Més coses, l'equip femení de l'Estalpul Natació Sabadell pot guanyar demà el seu segon títol aquesta temporada, 27 de setembre, i ja van pel segon títol. L'equip de David Palma rep a Canllong el Mataró a la final de la Supercopa d'Espanya. Després de desfer-se del Mediterrani dimecres a les semifinals, les sabadellenques afronten la primera final de la temporada a casa, un partit que arrencarà demà a les dues i que segurament sigui el primer test d'alçada per l'Estalpul femení. De fet, segons l'anàlisi del Jordi Millán abans d'ahir, preveia un Sabadell-Mataró com a final de la Lliga Premat aquesta temporada. Ja veurem, perquè queda temps encara, però les dues plantilles s'han vist molt retocades aquest estiu. La del club, com sabeu, amb l'arribada de jugadores estrangeres, com per exemple les que ja estan en dinàmica de primer equip, entrenant amb el David Palma, com són la italiana Laura Barzón o la russa Ekaterina Tankieva, i la marxa d'algunes de les jugadores de referència a les últimes campanyes. Una d'elles, per exemple, l'Ani Spar, que precisament ha marxat al conjunt maresmenc i, per tant, demà serà rival d'aquest Natació Sabadell. Amb l'ara waterpolista del Centre Natació Mataró, ha pogut conversar uns minuts al Pau Vituri a les portes d'aquesta final de la Supercopa d'Espanya.
Ani Espar, Ani, què tal, com estàs?
Cansada.
Cansada després d'aquesta segona semifinal contra el Sant Andreu, que jo crec que ve a ser una mica el reflex, no?, que, del que passarà a partir d'ara a la Lliga. Has marxat tu, ha marxat la Bea, la Paula, l'Olga, moltes jugadores, i això s'ha igualat moltíssim.
Sí, està clar, serà així, seran tots els partits molt igualats i haurem d'estar al 100% en cada partit per poder guanyar.
Tu portaves moltíssims anys aquí a Canllong, molts anys d'entrenaments, venint aquí cada dia. Avui, quan has entrat amb els colors del Mataró, saludant a tothom, perquè t'hem vist aquí saludant a tothom, quines sensacions tenies?
Sí, se'm fa una mica raro. De fet, la setmana passada vam venir a entrenar aquí i veure'm a l'altra banda se'm feia raríssim. Els deia a les companyes, dic, és que jo estic acostumada a estar a l'altra banda. Era una sensació estranya després de 9 anys, però bueno, al final t'acostumes a tots els canvis.
Suposo que dissabte serà encara més estrany, no? El fet de jugar contra el Sabadell en una competició oficial, tot i que ja ho vas fer a la Copa Catalunya, però aquí a Canllong, com t'ho pots prendre, això?
Serà raro, espero no marcar en pròpia. No, no, però bueno, no, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i al 100%.
L'altre dia ens deia el David que us veu a vosaltres com l'alternativa aquest any. És un Mataró amb profunditat de banqueta, jugadores internacionals, tu, la Nahual, l'Helena, la Irene, més les internacionals. Us veieu també des de Mataró capacitades per donar-li algun ensurt al Sabadell aquest any?
Està clar, però crec que hi ha altres equips de la Lliga com el Mediterrani i el Terrassa que estaran allà també i estarem totes molt igualades i molt disputades. Tant el Sant Andreu avui ho ha demostrat, amb un equip molt més jove que pot guanyar qualsevol.
Què et va portar, Ani, també a acceptar l'oferta del Mataró, a fer el canvi d'aires?
Bueno, al final els canvis que sempre venen bé i poder entrenar i jugar amb noves companyes sempre motiva.
I ja per acabar, tenim un precedent d'aquesta temporada. Suposo que avui haureu vist com ha jugat el Sabadell contra el Medi, però us vau enfrontar a la Copa de Catalunya, en un partit que va acabar 15-14, vau estar a punt de trencar tants i tants anys de domini del Sabadell. Com va anar aquell partit? Com va ser aquest retrobament i també el fet de jugar-vos-ho fins al final?
Un partit molt disputat i un partit on el que, bueno, vam veure que ens ho podíem, estàvem allà i podíem guanyar-les. Crec que és algo positiu per al nostre equip, saber que som capaces de guanyar-les, i de cara a elles, bueno, suposo que no es relaxaran i que sortiran al 100%, per tant serà un partit un altre cop molt igualat i en el que qualsevol podrà guanyar.
Doncs Ani Spar, que avui ha tornat a Canllong, això sí, amb els colors del Centre Natació Mataró. No desitjarem massa sort d'aquest dissabte, per continuar amb la ratxa de l'Estralpul, però vaja, que et vagi molt bé la temporada també allà a Mataró i que segueixis col·leccionant molts, molts èxits a nivell personal. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Hotel Suís.
a Ràdio Sabadell.
Un dels estàndards, sense cap mena de dubte, d'aquest Mataró Ani Espar, referència a la selecció espanyola, referència a un munt d'anys al Club Natació Sabadell, a l'estrel públic, que demà serà arribar a partir de les dues d'aquesta Supercopa d'Espanya que s'està jugant aquí a Sabadell, a Can Llong, a la Bombonera. Demà l'últim partit del decisiu Sabadell-Mataró, un autèntic clàssic els últims anys en el waterpolo femení estatal. Això és la Supercopa d'Espanya. La Supercopa Europea, segons hem pogut saber avui a Ràdio Sabadell, té força números de disputar-se aquí a Sabadell també, en concret a Can Llong, seria el 27 d'octubre, per tant queda justament aquesta... avui es compleix, queda un mes clavat fins a aquest partit, que serà més un duel històric absolutament en el waterpolo europeu, perquè enfronta els dos equips amb més títols de la Champions, de l'Eurolliga de waterpolo femení, l'Horizonte Catània, amb un total de 8, el Sabadell, que aquesta última temporada n'ha guanyat la cinquena i que per tant té dret a jugar aquesta Supercopa d'Europa. Veurem si es confirma la notícia, si les canadenques Egens i Sohi ja poden ser de la partida o no en aquest duel, en aquesta Supercopa d'Europa, però com diem, la notícia a l'última hora és que fa molt bona pinta, fa pinta que el partit es jugarà aquí a Sabadell, aquest Sabadell Horizonte de la Supercopa Europea. 3:45, tenim aquí el Sergi Parc escalfant per la banda, pràcticament, això que és àrbitre i no jugador. D'aquí a no res, Bàsquet Pia, que estrena aquesta setmana la Lliga.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La cobla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Com balla amb les músiques del Toni González, del Sergi Parc. Com estàs, Sergi?
Bona tarda, Adri.
Toca parlar de bàsquet en una setmana en la qual comencen moltes competicions, eh?
Moltes, moltes.
Comença el rugby, per exemple. Vam tenir la gent del Sabadell Rugby Club aquí ahir a l'estudi a l'Hotel Suís.
El tenis taula.
Comença el tenis taula. Esport amb molta tradició, per exemple, al continent asiàtic, però també aquí a Sabadell. I comença el bàsquet. Amb el mes de setembre a punt d'acabar, ja gairebé, com dèiem, no queden competicions per estrenar aquesta temporada, però aquest cap de setmana li toca la Copa Catalunya de Bàsquet, la categoria catalana absoluta, les que no depenen ja directament de la Federació Espanyola i en la qual el Bàsquet Pia, Sergi, repetirà un any més com a màxim representant de la ciutat. Serà la quarta temporada consecutiva dels Escolapis a Copa Catalunya. Sempre diuen el mateix a Can Colapi, que és com el petit miracle de la Pia, perquè amb gent d'aquí aconsegueixen competir i de quina manera en una competició, en una lliga com aquesta Copa Catalunya. Que déu-n'hi-do, ja comencen a moure's quantitats importants i amb una fórmula i amb un objectiu que si fa no fa cert són els mateixos, no?
Sí, ho hem anat comentant durant la pretemporada. La Pia gairebé ha mantingut la plantilla intacta, només dues baixes, Roger Altimira i Miguel Valero, i una alta per al joc exterior, que és la d'Àlex Hernández, i la resta, doncs, els mateixos jugadors, i tampoc hi ha novetats a la banqueta amb Jaume Prat comandant aquest projecte, i per tant, mirant la plantilla, doncs, el jove Damià Páez continuarà sent, sens dubte, ja ho vam veure la temporada passada, un dels pilars d'aquest equip, i en les seves mans estaran bona part de les aspiracions de la Pia, que tornarà a ser, com deies, Adri, la de mantenir-se a la categoria. Així també ho creu Páez, però sense renunciar a res.
El nostre objectiu aquest any és potser mirar una mica més cap amunt que cap avall. Aquest, jo crec que seria el... Poder mirar més cap a les... No estic parlant de cap posició, però mirar més la classificació des de dalt que no tant des de avall, volent pujar cap amunt.
Doncs aquesta aspiració ambiciosa d'intentar fer un saltet endavant, de no patir a la part baixa de la classificació, a les portes de la primera jornada de Lliga pel bàsquet Pia, intentant consolidar-se la categoria, i de nou, doncs, algun dia llegiré, Sergi, tot el que arribes a escriure en una peça i com has d'anar fent salts d'obstacles per aconseguir parlar, en aquest cas, del bàsquet Pia.
No sé de què estaves parlant, però bé, Adri, el cas és que el bàsquet Pia debuta a Can Colapi contra el bàsquet Almeda, i Can Colapi haurà de ser... El factor pista serà determinant. Com va passar l'any passat? L'any passat, Adri, els 5 primers partits de la Pia com a local es van saldar amb una victòria i 4 derrotes, però des de llavors 6 triomfs en 6 partits, fins que va venir aquí al Saló i va guanyar el carrer Garcilaso. Al final d'aquest 1-4 inicial es va passar al 8-5, incloent la victòria de l'última jornada contra el Castellà, que va certificar la permanència, sense ni tan sols haver de passar el play-out al bàsquet Pia. Damià Páez, doncs, aposta per repetir aquesta fórmula.
Tenim claríssim que tenim la sort de tenir un pavelló com és l'Escola Pia, que dona molta força. La veritat és que com a locals... Sobretot la segona volta de l'any passat vam salvar la temporada. Vull dir, tenim claríssim que per nosaltres els partits que juguem a casa són brutals, i així ens ho fa la grada, i així ho entenem nosaltres. Per tant, l'important és treure el màxim de victòries a casa i a fora competir-los tots.
Doncs com comenta Sergi, competir fora de casa i fer-se forts aquí al carrer Garcilaso. Al final em sona i molt, per exemple, el que escoltàvem ara fa un moment del Quico Díaz, al Sabadell Nord, que deia justament això, no? Tot el que vingui de fora benvingut serà, però sabem que on hem de sumar sobretot és aquí a casa. Deies el tema de la bona tendència a casa de l'any passat, però no sempre ha estat així. De fet, les dues anteriors temporades de la Pia a la categoria, segurament l'equip no va presentar els millors números com a local, si ho comparem amb aquesta ratxa espectacular que ara explicaves, ni t'explico.
Ja que t'agrada el tema dels números i de les curiositats en estadístiques, Adri, doncs he estat indagant una mica aquestes temporades de la Pia a la Copa Catalunya. A la 2017-2018, a casa van ser 4 victòries i 9 derrotes, incloent la de l'última jornada, la derrota, que per sort, com que Maristes de Mar també va perdre en aquell moment, la Pia va poder evitar també el play-out, però patint.
Sí, clar, al final aquesta dada significa que vas perdre més del doble del que vas guanyar a casa.
Exactament, però és que la temporada anterior, a
més
casa,
més que encara, no?
A la 2016-2017, van ser 3 victòries i 10 derrotes a casa. I aquell any els Escolapis sí que van haver de jugar amb el play-out contra el Lluïsos de Gràcia i es van salvar de miracle. I una curiositat, en aquestes 3 temporades, la Pia sempre ha debutat a casa i mai ha estat capaç de guanyar en aquest primer partit. I diumenge repeteix la història. Partit a Can Colapi per obrir el meló, i aquest cop serà contra el bàsquet Almeda, que és un equip nouvingut en aquesta categoria de Copa Catalunya. Així que per Damià Páez pot ser per fi una bona oportunitat per trencar aquesta dinàmica.
No té gens de mala pinta. La veritat és que sempre tots els rivals són complicats. Ja com has dit tu, la Copa Catalunya, ja pels anys que portem sabem que sempre tot és complicat. Però home, està clar que ara ja portem un temps, tenim més experiència i, bueno, l'equip està molt il·lusionat per aquesta temporada. Creiem que l'hem portat bé la pretemporada i creiem que és una bona opció amb un equip que acaba de pujar i no coneix tant la categoria.
Doncs un equip nouvingut, que no coneix tant la categoria, deia ara el Damià Páez, jugador de referència d'aquest bàsquet Pia. T'animaries o no a fer un pronòstic? Ho dic sobretot perquè, tenint en compte que avui t'has passat tot el matí buscant aquestes dades, avui ha estat un dia de moltes estadístiques, la redacció.
Moltíssimes.
Avui de moltes curiositats i de moltes xifres, fins i tot se'ns escapava la rialla en algun que altre moment, jugant a veure qui tenia l'estadística millor, bàsquet Pia per una banda, Orihuela, Sabadell i precedents per l'altra. Es trencarà o no es trencarà aquest petit malefici de la primera jornada a casa?
Es trencarà. Segur que l'Almeda donarà molta gràcia. És que els equips que acaben de pujar, Adri, molts cops al debutar la categoria sempre venen amb aquesta il·lusió, no?, amb aquest reforç moral, però jo crec que la Pia acabarà guanyant aquest primer partit de Lliga.
Amb horari habitual?
L'horari habitual, el mateix que el del Sabadell, per cert, diumenge
sí,
a les 6 de la tarda. Crec que en aquest cas té més pinta de que hi ha la certesa de que s'acabarà jugant el partit.
Com a mínim no hi haurà problemes de la superfície, no? O sigui,
esperem que no
hauria d'haver-hi problemes com a Los Arcos. Doncs bàsquet Pia Almeda per arrencar la Copa Catalunya, una lliga que anirem seguint també aquí a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc, un dels home bàsquet de Ràdio Sabadell, i amb aquest partit que, evidentment, si dèiem el tema del Sabadell Nord, estarem pendents, tindrà feina el Pau Vituri a l'hora de buscar tots els compromisos d'equips sabadellencs que estaran jugant en paral·lel al Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara, Adri.
Hola, sóc Laura Ester, portera del Club Natació Sabadell, i us recomano escoltar cada migdia el programa Hotel Suís.
Tot això pel que fa al món de la cistella, arrenca la temporada al bàsquet Pia i a la primera nacional d'handbol ja fa una setmana que hi ha competició oficial. L'Oar Gràcia jugarà al carrer Bocaccio per segona setmana consecutiva, l'estrena de la temporada contra el Sant Cugat. En aquest duel vallesà es va saldar amb el primer triomf de la temporada. Recordem que era aquell partit que s'havia de jugar a Sant Cugat, però hi havia un multitudinari torneig de voleibol i, per tant, es van intercanviar la pista, van jugar a casa al carrer Bocaccio i, per tant, repeteixen partit a casa i busquen aconseguir el segon triomf als verd i blancs contra l'handbol Esplugues. El debut dels espluguins va ser gairebé calcat el de l'Oar, ja que també van haver de remuntar un marcador advers per endur-se els dos primers punts del curs a casa. El 26-22 davant del Banyoles va ser una mostra, un cop més, que l'equip del Baix Llobregat, ara que parlava el Sergi Parc del bàsquet Pia i de les seves arrencades a la Lliga, doncs és un expert en fer bons inicis de campionat. Ho recorda així el tècnic del Gràcia, Gerard Gomis.
Esplugues històricament és un equip molt com Moncada, solen fer primeres voltes molt bones i la sensació a la segona és que es desinflen una mica. Una de les parts positives és jugar aquest partit a casa. L'any passat aquest partit, a primera volta, el vam jugar allà i ens vam passar per sobre. Creiem que el fet de jugar-lo a casa doncs, pot ser un altre punt a favor.
Per fer-nos la idea, el passat curs, l'Esplugues es va arribar a col·locar segon a la jornada 6. Amb el pas de les setmanes, això sí, es va anar desinflant i finalment va acabar vuitè la Lliga, Primera Nacional, amb 31 punts, dos llocs i 4 punts per sota de l'Oar Gràcia Sabadell. Això sí, en els dos enfrontaments directes, ho sentíem ara en veu del Gerard Gomis, els espluguins van donar molta guerra per Jordi Sancho, màxim golejador de l'Oar Gràcia en la primera jornada del campionat. Enguany no serà tampoc diferent.
L'Esplugues és un equip que sempre dona guerra. Aquest any em sembla que s'han reforçat prou bé, han portat un parell o tres de bons jugadors i és un equip que sempre pot guanyar qualsevol i que està clar que hem de fer un molt bon partit si volem guanyar.
L'any passat van volar gairebé la meitat dels punts del carrer Bocaccio. El Gràcia només va ser capaç de vèncer en 7 dels 15 partits com a local, una tendència que el jugador Jordi Sancho espera i desitja que aquest curs es reverteixi, sigui diferent.
L'any passat teníem un objectiu que al final no vam poder assolir i creiem que va ser per culpa de partits com aquests. Ens vam deixar punts molt importants a casa contra equips de la part baixa que no ens hauríem d'haver deixat i des del principi de temporada ja es va parlar que aquest any tots aquests punts aquí a casa havien de ser sagrats i que els havien de treure sí o sí, o sigui que no contemplem una altra cosa que no sigui guanyar.
Per tant, discurs claríssim de Jordi Sancho, de moment el màxim golejador aquesta temporada, després d'un partit, això sí, de l'Oar Gràcia, de moment 2-2 a casa, i el conjunt de Gerard Gomis que buscarà el 4-4 a partir de demà a les 6 de la tarda, és a dir, 24 hores abans del Sabadell, de l'Orihuela Sabadell a Los Arcos, i aquest sí que ja tindrem el marcador definitiu a l'inici del Sabadell en joc aquesta segona jornada de la Primera Nacional contra l'Esplugues. I tanquem el programa en futbol sala perquè arribem a la tercera jornada en el cas de la segona B i l'Escola Pia és un dels tres conjunts del grup 3 que encara tenen el caseller de punts 1-0. Per deixar de ser-ho, els de Pedro Donoso necessiten treure un resultat positiu demà en el duel contra la Unió Santa Coloma. L'inici dels colomencs és radicalment oposat al de la Pia, un dels tres conjunts capaços de guanyar les dues jornades disputades fins ara és el rival dels sabadellencs. Per això Carles Comadran, jugador dels Escolapis, reconeix que costarà sumar els primers punts de la temporada.
Partit molt complicat, venen amb moltíssima confiança i bé, ja ens coneixem molt de molts anys, tenen l'entrenador amb el que van guanyar la Lliga fa 3-4 temporades i el bloc doncs molt sòlid, porten anys jugant junts i s'entenen molt.
Recordem que el futsal Pia va tenir una dolorosa estrena a casa, perdent 4-5 contra el Barceloneta, tot i que els de Pedro Donoso es van arribar a posar 4-2 a mitjans de la segona part, i que la setmana passada les coses encara van anar pitjor amb la desfeta per 5-1 a la pista d'un nou vingut a la categoria com el Mardènia. Els sabadellencs tornen a casa i Comadran ho té clar, que en Colàpia ha d'ajudar a trencar la mala dinàmica.
A casa penso que és, com cada any és on ens hem de fer forts i on hem de treure pràcticament tots els punts. I sense pressió, sense posar-nos nerviosos, penso que l'equip està molt tranquil i més que tensionats i pressionats, amb ganes de guanyar i de fer un bon partit i tirar endavant.
Demà a les 6 arrencarà aquest Pia Unió Santa Coloma. A més dels colomencs, els altres dos equips que sumen un ple de victòria són el líder, Bellsport l'Hospitalet, Butxí del Club Natació Sabadell a la primera jornada, i el Martorell, que rebrà precisament la visita del club aquest diumenge. Els de Borja Burgos sí que van poder assaborir el triomf la setmana passada, però diumenge tornen a tenir una sortida complicada. Tot i que el Martorell és un ascendit, a Xato, capità del club, no li sorprèn que se situï segon a la taula.
Ha fitxat dos jugadors que venen de França, com Meli i Pau. Han fitxat a Fuat, que si no és el millor, és el dels tres millors jugadors de la categoria, i serà molt difícil, serà molt difícil. Però bueno, lluitarem.
El Martorell Natació Sabadell tancarà la jornada de la segona B de Futbol Sala el diumenge a 8:15 del vespre. Amb aquest apunt de Futbol Sala arribem al punt i final de l'Hotel Suís d'avui, del divendres 27 de setembre del 2019, que hem fet possible amb el Toni González al control de so. Podeu tornar-lo a escoltar sencer d'aquí a un parell de minuts a radiosabadell.fm o @radiosabadell a Twitter. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.